I a mig matí, sintonia de cine amb Antonio Barrero. Bon dia, Antonio.
Bon dia,
què
tal?
Com estem?
Bé, començant l'any amb moltes ganes, molta energia i, bueno...
I fresqueta.
I fresca, sí, sí.
Com ha de ser, no? Més
tal,
de gener,
com ha de ser,
però vaja. Doncs, Antonio, recordem aquest programa. Cada setmana ens parles d'alguna vessant del món cinematogràfic, perquè és veritat, el cinema no són les estrenes del dia o de la setmana, sinó que, evidentment, va molt més enllà, no?
Sí, sí, intentem això, que sigui una mena de programa en el que càpigui tot i que no sigui una cosa monogràfica de parlar només d'estrenes, sinó que intentem fer temes monogràfics, fer temes d'actualitat, fer un recull, com ara avui, que anem a parlar una mica de les estrenes que s'esperen per al 2023. Les estrenes de cinema espanyol, perquè un altre dia farem les estrenes europees i americanes, però avui voldria parlar això, d'una mica les pel·lis que es preveuen que s'estrenaran el 2023.
23 pel·lícules per al 2023.
Sí, he escollit aquest número precisament per això, perquè quadrés 23 en 23, tot i que al final n'hi ha alguna més de 23.
Però ah, bueno, d'acord.
Em feia gràcia això de 23 i 23.
Sí, sí.
Són pel·lícules espanyoles, n'hi haurà moltes més estrenes, evidentment espanyoles, però aquestes són les que he trobat informació i de les que està segur, vull dir, però segur que n'hi haurà moltes més i que anirem parlant al llarg de l'any perquè tindrem temps per fer-ho.
I tant que sí.
Però farem un avançament això d'aquestes 23 que, bueno, que tenen un cert ressò. Començaré dient que el 2022 ha estat un any increïble per al cinema espanyol i el cinema en català, i català en particular. Ha sigut un bon any també del cinema català. I ho ha estat, sobretot amb qualitat, varietat i sobretot reconeixement internacional. I només hem de recordar el Carràs, el recorregut bestial que ha fet arreu del món. Fins i tot la taquilla ha tingut les seves alegries. La taquilla no es pot queixar perquè realment es preveia un any difícil. Hi ha hagut títols com Padre no hay más que uno, la tercera part, Tadeo Jones, també la tercera part, Los renglones torcidos de Dios, El cuarto pasajero, Alcarràs o Asbestas, que han donat una alegria i que han tingut una bona recaudació i algunes d'elles encara ara, perquè algunes d'elles encara ara estan en cartell. Doncs bé, anem a veure què hi haurà el 2023.
Molt bé. Doncs esperem que també sigui, no?
Sí, 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 el 2023,
favorable.
De fet, la ratxa que s'espera sembla que sigui també bona i que hi haurà un bon any també de cinema. Tenim per davant 12 mesos en els quals podrem veure nous treballs cinematogràfics de Pedro Almodóvar, del José Antonio Bayona, de la Paula Ortiz, de l'Helena Trapé i fins i tot del Víctor Erice. Recordem el Víctor Erice, que és aquell director ja gran que va fer aquella obra esplèndida de l'Espíritu de la Colmena, que és un referent del cinema espanyol, i que l'última pel·lícula que va dirigir ja fa 10 anys va ser El sol del membrillo. Doncs ara es torna a posar darrere de la càmera, 10 anys després, per fer una nova pel·lícula, que ara direm el seu títol.
Molt bé.
També una important quantitat de cineastes en procés de consolidació, no només aquests cineastes ja reconeguts, que representen, de fet, d'alguna manera, el relleu generacional del cinema espanyol, estrenaran també nous treballs després de les seves prometedores o bé òperes primes o primeres pel·lícules. Doncs farem un repàs d'aquestes 23 pel·lícules espanyoles més esperades, tot i que les grans sorpreses potser encara estan per veure i que encara estan per sortir, però que algunes han quedat fora de la llista, potser. La primera de la que us vull parlar és una que du per títol Estranya forma de vida, que és un mig metratge del Pedro Almodóvar. És a dir, ha fet una pel·lícula allò, entre curt i llarg, un mig metratge que penso que no arriba a una hora. És en format western i l'ha rodat a Almeria i està protagonitzat pel Pedro Pascal i l'Isan Hugh. Són els protagonistes i és un western una mica que desmitifica el tema del western i que, bueno, és una història que tenia el calaix feia molt de temps i ja li ha donat forma i penso que la té ja bastant acabada. Després, el següent títol seria el de La societat en la nieve. Aquesta és la pel·li que ha fet el Bayona. És una història real del vol 571 de la Força Aèria d'Uruguai, que l'any 1972 portava un equip de rugbi a Xile i es va estavellar en una glacera dels Andes. 29 dels seus 45 passatgers van sobreviure a l'accident i van quedar aïllats a la muntanya un llarg període de temps. És una història corprenedora i, bueno, Bayona, que està acostumat a fer aquest tipus de subproduccions, penso que farà una pel·lícula interessant i important, perquè Bayona, evidentment, fa grans superproduccions amb capital americà. I, per tant, esperem que aquesta sigui una de les estrenes importants. La societat de la nieve.
Molt bé.
Després, en tercer lloc, parlarem de Todos los nombres de Dios, una pel·lícula del Daniel Calparsoro, perquè un any sense un thriller que protagonitzi el Luis Tosar seria com un jardí sense flors en el cinema espanyol. Per tant, aquí el tenim. És un thriller, realment he vist el tràiler, és corprenedor. Està recorrent la Gran Via de Madrid, el protagonista, el Luis Tosar, amb un explosiu enganxat al cos després de que ha tingut lloc un atac jihadista en ple centre de Madrid. Pel·lícula que promet dosis d'adrenalina i persecucions i, bueno, interessant. He vist el tràiler, torno a repetir, i em sembla que promet.
Molt bé.
Després hi ha una cosa sorprenent, el Mario Casas, l'actor Mario Casas...
Que dirigeix?
S'ha atrevit a dirigir, debuta en la direcció amb una pel·lícula que es diu Mi soledad tiene alas, i el protagonista és el seu germà Òscar Casas, que jo no havia sentit parlar mai, i doncs bé, l'ha fet protagonista d'una història sobre un jove de barri que fuig a Madrid després de robar en una joieria de Barcelona. No tinc més referències, el títol, bueno, promet, Mi soledad tiene alas, i està una mica entre la comèdia i el drama. A veure què passa.
A veure què tal també l'Òscar Casas, no?
Sí, a veure què tal, i a veure el Mario dirigint, que bueno, jo com a actor és un tio que m'agrada molt.
Sí, sí.
Però a veure en la direcció què passa.
Tot i que quan parla no se l'entén massa bé.
És cert,
és un
que
petit.
És un problema que té important.
Perquè diu, sí, el to, la interpretació perfecta, però vaja,
és un problema que té,
parla així una mica, sí, així, eh?
De fet, no és el primer, n'hi ha molts actors que arriben, sí, a un punt que es volen posar darrere la càmera, experimentar, suposo que el que senten,
sí,
els directors quan... A veure què passa amb aquest Mi soledad tiene alas. I en cinquè lloc, parlarem de la nova pel·lícula d'Isabel Coixet, que es diu Un amor. És una adaptació de la novel·la del mateix títol, de la Sara Mesa, amb guió d'ella mateixa, de la Coixet, i de l'escriptora Laura Ferrero. Es tracta d'una jove i inexperta traductora que es muda a viure a una pedania, un poblet petit rural a la muntanya del Glauco. És una història pertorbadora sobre les dinàmiques de poder en la nostra intimitat i tot el que no ens diem, però que ressona en bucle al nostre caps. Els nostres caps. Està reivindicant una mica l'empoderament femení i, bueno, aquells dominis patriarcals que hi ha a la intimitat i que, evidentment, no surten a la llum, que no podríem parlar d'assetjaments ni abusos, però que sí que és aquell domini intern que, bueno, que es produeix en moltes parelles i que, evidentment, no...
I que s'ha normalitzat.
S'ha normalitzat.
No hauria de ser, però
ho ha fet molt bé, sí que s'ha normalitzat. I ella, doncs, això ho treu a la llum. Repeteixo, està parlant, ha adaptat una novel·la d'un amor, que suposa que la novel·la ha de ser molt interessant també, de la Sara Mesa. Doncs bé, la nova proposta de la Isabel Coixet, Un amor per aquest 2023. La pel·lícula de la que us parlava al principi, del Víctor Erice, es diu Cerrar los ojos. És un guió original d'ell mateix, tot i que l'ha ajudat el Michel Gazzambide, i és la història que té lloc al voltant de la desaparició d'un actor durant un rodatge d'una pel·lícula. Hi ha un rodatge, hi ha un actor que desapareix inexplicablement, el rodatge no pot continuar i, bueno, el donen per mort, la policia el dona per mort, i, bueno, passen uns anys, i al cap d'uns anys que un periodista trau a la llum aquell succés d'allò que va passar, desenterra una mica tot el tema i aquell actor no havia desaparegut. La pel·lícula protagonitza Manolo Solo, José Coronado, María León i Ana Torrent. Promet, perquè a mi el Víctor Erice és d'aquests directors també, bueno, molt cinema d'autor, i de fet el guió sembla que sigui més aviat un thriller, i no, té el seu segell personal, i segurament serà una de les pel·lícules interessants del 2023. Cerrar los ojos, de Víctor Erice. I després ens arriba la seqüela de la pel·lícula exitosa de totes, Campeones, del 2018, la pel·lícula del Javier Fesser, que va posar damunt la taula el tema de la discapacitat d'una forma bonica, preciosa, original, emotiva. Doncs bé, fa la seqüela, es diu ara Campeones, la X del final suposo que fa referència al sexe, és a dir, Campeones, ells i elles, i reuneix de nou l'equip original, excepte en aquest cas el Javier Gutiérrez, que era el monitor, l'entrenador de l'equip de bàsquet, en aquest cas no hi és el Javier Gutiérrez, però la història promet molt perquè ha reunit tots els actors i actrius, des del Jesús Vidal, el Sergio Olmos o la Glòria Ramos, que algun d'ells, el Jesús Vidal i la Glòria Ramos, arrel d'aquesta pel·lícula han participat en altres produccions. Doncs aquesta Campeones segur que serà també una comèdia divertida i que ens farà passar una estona divertida. Campeones, de Javier Fesser.
Molt bé. Doncs vinga, més pel·lis per aquest 2023.
Un mal dia lo tiene cualquiera, de Eva H.
Ah?
El nom d'Eva H. segur que us sona, és la reconeguda humorista, doncs també es col·loca darrere les càmeres i fa el seu primer llarg.
Que valenta que és la gent, no?
La gent és molt valenta, suposo que sí, que, bueno, que la gent s'empodera, i em sembla bé, i que a més es llanci en aquest món, sempre i quan ens aporti cosa nova,
sí,
i
clar,
pel·lícules interessants, perquè per fer el que fan altres potser no cal, no?
Mm-hmm.
No sé si és el cas, perquè no conec gaire cosa d'aquesta pel·li. És una comèdia que protagonitza l'Anna Polvorosa sobre una noia que durant una nit perd el control de la seva vida. Sí que és una comèdia divertida i que, bueno, està una mica en la línia del seu humor, un humor aspre, corrosiu, i que la pel·lícula suposo que està també impregnat d'aquest tipus d'humor que ella practica. Després tenim La desconocida, de Pablo Maqueda. Ara ja entrem amb la llistat amb directors i directores que potser els seus noms no són tan coneguts, però que els projectes poden ser interessants. La desconocida, el director és el Pablo Maqueda, i la protagonista, la Laia Manzanares, aquesta actriu catalana, és un thriller on una noia jove queda en un indret apartat amb un home adult, el Manolo Solo.
Fa doblet?
Sí, fa doblet, en aquest cas, que ha conegut a través d'internet i s'ha fet passar per un noi de 16 anys. Ja pot imaginar que això pinta
malament, sí.
Pinta malament. Però bé, la premissa d'entrada és interessant, i que és un tema que, bueno, que sabem que això passa, i que
sí,
passa
sí,
sovint,
actual,
malauradament, i que això no té gairebé mai un final bonic.
Uh-huh.
La desena pel·lícula de la que us vull parlar és Puntos Suspensivos, del David Marqués, un exitós escriptor de novel·les de misteri, el Diego Peretti, rep a casa seva l'estranya visita d'un inquietant personatge que diu que és periodista. José Coronado és aquest periodista.
Uh-huh.
És una història d'humor negre, claustrofòbica i d'un intens enfrontament actoral. Tant un com l'altre, el Coronado i el Peretti, que és un actor argentí, tenen un duel interpretatiu bestial. He vist també el... No era el tràiler, sinó una seqüència de la pel·lícula, i m'ha semblat que, bueno, que això promet també. Puntos Suspensivos, de David Marqués. I arribem amb una proposta en català, la pel·lícula Creatura, no és Criatura, sinó Creatura, d'Helena Martín. Helena Martín, no sonarà, és actriu i al mateix temps és directora. I es va donar a conèixer amb la pel·lícula Julia East, el 2017, i juntament amb la guionista Clara Roquet ha escrit aquesta història amb un guió que és una exploració sobre la repressió sexual i el rebuig que experimenta la protagonista després d'una ruptura sentimental. No estem parlant en aquest cas d'abusos ni de res que sigui abrupte, sinó que hi ha una separació, una ruptura, i a partir d'aquí la protagonista, bueno, té una mena de repressió bestial cap al sexe, i és també una pel·lícula intimista, interessant, i produeix el Tono Folguera, i que, bueno, la pel·lícula segurament també serà d'aquestes intimistes interessants. És en català, Creatura, d'Helena Martín. Després vindria L'amor d'Andrea, de Manuel Martín Cuenca. Aquesta pel·lícula s'ha rodat a l'abadia de Cádiz, seguint un ordre cronològic, i en el que els actors no coneixien el guió. Anaven cada dia al set sense saber què passaria, i la pel·lícula explica la història de l'Andrea, una noia de 15 anys, una noia joveneta de 15 anys, que vol recuperar l'amor del seu pare. És una proposta interessant, en tant que això, els actors i actrius anaven menys feina d'una banda a memoritzar, però d'altra banda es trobàvem en una situació en la que el director i guionista els anava posant reptes sobre la història, i la història anava avançant i creant-se a partir del que anava succeint en el rodatge. Uh-huh. L'amor d'Andrea, de Manuel Martín Cuenca. La casa, d'Àlex Montoya, és una adaptació del còmic de Paco Roca, on tres germans es reuneixen per decidir què fer amb la casa familiar després de la mort del pare, perquè no ha deixat testament, i els tres germans s'han de repartir la casa. És comèdia i té molt bona pinta, perquè trobar una comèdia quan la major part de les propostes són drames, doncs és d'agrair.
Sí.
La casa, d'Àlex Montoya. La pel·lícula en lloc 14 seria Teresa, de Pablo Ortiz. En aquest cas, la directora dona la seva visió de Santa Teresa de Jesús i adapta l'obra de teatre La lengua a trozos, de Juan Mayorga, amb un repartiment composat per Blanca Portillo, Asier Echendía, Greta Fernández i Luis Bermejo. No conec res més que això que he llegit, perquè no he pogut trobar més informació. Teresa, de Pablo Ortiz. L'ermita seria la següent proposta, L'ermita, de Carlota Pereda. En aquest cas, Belén Rueda protagonitza la nova pel·lícula de terror sobrenatural de la directora de Cerdita, l'any 2022. No conec la proposta.
Cerdita era la seva primera...
Cerdita era la seva primera proposta, una pel·lícula que ha fet un llançament bestial, una pel·lícula sobre l'assetjament i a una persona que pateix un problema d'obesitat, i aleshores, a partir d'aquesta pel·lícula i tot el que explica, s'ha llançat a la segona, que ja la té acabada, i en aquest cas tornem a parlar d'una pel·lícula de terror, però en aquest cas terror sobrenatural, perquè Cerdita era terror urbà i, a més a més,
de sang i
rural,
fetge.
De sang i fetge. Aquesta proposta nova no sé com anirà, però en principi és pel·lícula de terror també, i que segurament Sitges la tindrà segur en la seva programació.
I Belén Rueda també, per aquests papers, és
sí,
ideal, eh?
És ideal, sí, sí, Belén Rueda sembla que s'hagi... Tingui un cliché, tingui un imant cap a aquest tipus de, sí, de pel·lícules i protagonistes.
Sí, sí.
Paco Plaza ens ofereix La hermana muerte, que és un spin-off de Verónica, la seva pel·lícula del 2017. Un spin-off és una pel·lícula que deriva d'una altra, és a dir, a partir d'una història, i agafes una branca, alguna part de la pel·lícula que té interès, i a partir d'allí crees una nova pel·lícula. Això és el que en cinema es coneix com a spin-off, no només en cinema, també passa amb literatura. Doncs bé, Hermana muerte és l'spin-off que ha fet a partir de Verónica, que és la seva pel·lícula del 2017, i que ens permetrà tornar a l'univers d'una de les millors pel·lícules de terror recents del cinema espanyol, com va ser Verónica. Almudena Mor, la protagonista de L'abuela, del 2022, també d'ell, torna a repetir en aquesta pel·lícula. A mi L'abuela no em va agradar tant com Verónica. Verónica la vaig trobar genial. L'abuela va semblar que era terror per terror, que no aportava massa cosa. Tot i així, el Paco Plaza, juntament amb l'altre director, bueno, tenen la mà trencada amb el tema del terror, i són asidus de Sitges. Los pequeños amores, de la Celia Rico, és el segon llargmetratge de la directora de Viaje al cuarto de una madre, del 2018, que era una pel·lícula també intimista, en el que es posava damunt la taula les relacions materno-filials, i aquí torna una mica amb aquesta història. En aquest cas, els protagonistes són Adriana Ozores i Maria Vázquez, són les protagonistes, i suposo que és una mica redundant amb aquella pel·lícula. Aquella pel·lícula era una pel·lícula intimista, petita, però que va tenir la seva transcendència, Viaje al cuarto de una madre. Interessant, a veure com serà aquesta Los pequeños amores. I després de Cinco Lobitos, la directora Alauda Ruiz de Azúa ens porta Eres tú. Es passa en aquest cas del drama, Cinco Lobitos és un drama, es passa a la comèdia romàntica amb un home, en aquest cas el protagonista és l'actor català Álvaro Cervantes, que té el do de la clarividència i prediu el futur de les seves relacions a partir d'un petó. Li fa un petó a la persona.
Sí.
Que és home o pot ser dona, i a partir d'aquí prediu quina serà la relació, no amb ell, sinó aquella persona, com li aniran les relacions en el futur. Interessant la proposta, és una comèdia divertida, he vist el tràiler i...
Pinta bé.
Pinta bé, sí, pinta bé, almenys per riure. Les paredes hablen, és una pel·lícula ja més seriosa, estem parlant d'un documental de Carlos Saura, el longeu director aragonès Carlos Saura. Aporta una història interessant, és una història que recorre l'art occidental en funció de la seva relació amb les parets, i veient les parets com si fossin els llenços, els quadres blancs sobre els quals es crea la història, i al mateix temps aquestes parets com a mitjà de creació. És una proposta interessant, no tinc tampoc massa informació, Carlos Saura sempre és un director seriós, que aporta, és un director, evidentment, que ja ha fet història. Enguany penso que li donen el Goya d'Honor a l'Acadèmia del Cinema Espanyol, i és un gran director. Li havien de donar també un premi record a Sant Sebastià, i per malaltia, perquè ja és gran, no va poder assistir a recollir-lo. Sí que va assistir, en canvi, fa 2 anys a Sitges, que també li van donar. És un gran director. A més, és curiós perquè el Saura porta sempre una càmera enganxada al coll, allà on va està fent fotos contínuament d'allò que passa, és a dir, fa fotos contínuament de tot.
Sí?
Crida l'atenció perquè, bueno, algú va comentar quan la van entrevistar, i ell feia fotos de tothom, de la situació, del lloc, dels espais, i quan estava recollint el premi a Sitges també fent fotos del que li donava i de com li donava.
Ostres!
En el lloc 20, la pel·lícula 20 que us vull comentar pel 2023 és La contadora de pel·lícules, d'Elon Schiffer. És una directora estrangera, no recordo de quina nacionalitat, sé que és sud-americana. Tot i així, és una producció espanyola que adapta la novel·la de Hernán Rivera Letelier i està ambientada al desert d'Atacama, a Xile, durant els anys 60. Berenice Bejo, Antonio de la Torre i Daniel Brühl encapçalen el repartiment internacional. És una pel·lícula que té un aire de superproducció amb coproducció internacional i americana, però que finalment és pel·lícula espanyola. En el lloc 21 tenim Els Encantats, una nova proposta en català de Helena Trapé. Helena Trapé és la directora de Les Distàncies de l'any 2008. La vam tenir aquí, la pel·lícula La Directora, l'any 2008 al FICAT. I torna a radiografiar la frustració i la soledat com a sentiments generacionals amb un nou drama emocional que protagonitzen la Laia Costa, l'Aina Clotet i el Daniel Pérez Prada. Les Distàncies era una pel·lícula que passava a Berlín, era una gent que es trobava allà i que, bueno, als anys, gent d'entre 30 i 40 anys, una mica que retrobaven després de molts anys i que es tiraven encara tots els problemes i els mals rotllos que havien tingut en la joventut quan es coneixien com amics. A veure què seran aquests Encantats. Una proposta en euskera, que aquesta l'he vist, la vaig veure a Sitges, es va preestrenar a Sitges, Irati. El director és el Paul Urquijo, és un director basc, on la Iziar Ituño, la protagonista, és una jove que guia un grup de cristians i musulmans que busquen un tresor per l'univers fantàstic de la mitologia basca. La vaig trobar genial, molt ben ambientada, agafa les arrels de la mitologia basca i ho porta a l'actualitat i fa una pel·lícula realment interessant, sobretot molt ben ambientada i molt ben protagonitzada, a més amb unes escenes de lluita i d'enfrontament molt interessants. I la 23 seria la pel·lícula Alguien que cuide de mi, de la Daniela Fejerman. En aquest cas, la Nora és una jove actriu amb un futur prometedor perquè té dos pilars amb els que s'està basant la seva carrera. D'una banda, la seva àvia Magui i la seva mare Cecília, d'altra, perquè van tenir totes dues grans carreres en el món de l'espectacle. Però la Nora descobreix que la seva mare guarda un secret que l'ha marcat tota la vida. Les actrius protagonistes són Laura Garrido, l'Emma Suárez i la Magui Mira. És pel·lícula de Daniela Fejerman. He comentat alguna cosa en algun altre programa anterior, perquè en aquesta pel·lícula vaig estar uns dies en el rodatge d'ella i...
Tu vas passar pipa?
M'ho vaig passar molt bé, sí, amb l'Emma Suárez i la Magui Mira. Alguien que cuide de mi, que segurament la veurem el mes de juliol, agost, a les pantalles, pel que m'explica la directora. I bé, fins aquí serien els 23 títols que havia promès comentar, n'hi haurà més, ja també ho he dit al principi, però em permeto afegir, si encara tenim temps, tres títols més, sobretot perquè són en català.
Molt bé, vinga.
En primer lloc, una de la que també n'he parlat, però que vull tornar a fer una petita menció, que és El mestre que va prometre el mar, una pel·lícula de la Patrícia Font. Centra en la vida de l'Antoni Benages, un mestre de Mont-roig del Camp, que l'any 35 va ser destinat a una escola pública d'un petit poblet de Burgos. De mica en mica, i gràcies a una metodologia d'ensenyament pionera per l'època, començarà a transformar la vida dels seus alumnes, però també la de la gent del poble. I aquesta transformació que ell comença a induir no sempre resulta del grat de tothom, perquè evidentment estem parlant del 35, i a partir d'aquí es crea uns enemics importants i, bueno, a partir d'aquí aquest home acaba malament i la pel·lícula té un moment de la història del 35 ubicat en aquell moment i després a l'actualitat en el que una neta seva està intentant trobar les restes d'aquesta persona que va desaparèixer misteriosament.
En aquesta no hi vas participar?
També hi vaig participar, sí. També vaig participar, tenia un paper...
Et van canviar el paper a última hora?
Vam canviar el paper en l'última hora. Però ja en parlarem en un altre moment d'això. Ja en parlarem, ja arribarà el moment.
Vinga, va, ja en vam parlar, eh?
Ja ho he vist, que primer la pregunta, dic, per què m'ho pregunta això? I ara veig que vols...
No, perquè em sonava el títol i dic, que estrany que no hagi dit que va participar.
Bé.
Perquè ho preguntava.
I després, l'altra proposta és una pel·lícula que ja hem vist, el que l'hem vist aquí al FICAT i que l'estrena comercial arriba ara al mes de gener, aquest mes que estem.
Imagina't.
El fred que crema, del Santi Trullenque, és una història situada a Andorra a l'hivern del 1943, on la Sara i l'Antoni, una parella, viuen en un petit poble on cada dia reben notícies de la Segona Guerra Mundial. I un bon dia, sense més ni més, el seu amic Sendo arriba a casa amb uns jueus per amagar-los. La vida es complica absolutament quan els alemanys arriben a la ciutat buscant aquests jueus que s'han amagat. una pel·lícula, una superproducció rodada a Andorra, amb una ambientació bestial amb la neu, van rodar amb la neu real, pel·lícula que va durar 3 anys al rodatge perquè van enxampar els 2 anys del Covid pel mig, amb una producció enorme, un cost bestial, amb unes interpretacions de fàbula i que l'han verificat en l'estrena del 2000, d'aquest any que hem passat. S'estrena, com dic, ara al gener. I l'última de la que us vull parlar és Beach House, de l'Héctor Hernández. És una comèdia negra sobre 3 amics en viatge de vacances a Mallorca, són 3 nois joves, una escapada que prometia en principi festa i diversió sense més, però acaba sent un malson perquè un d'ells, un d'aquests 3 nois, s'enamora d'una turista que en principi, és això, sembla una turista russa, però que finalment és la xicota d'un mafió rus i entren en una complicació bestial internacional de màfia que té un final espaterrant. Pel·lícula també en català i que també en parlarem en un altre moment. 23, doncs, més 3, 26 títols de cinema espanyol i català, 10 directors consolidats, que penso que els he dit al principi, l'Almodóvar, el Bayona, l'Erice, el Saura, la Isabel Cuixet, el Fesser, l'Alcal Parsoro, el Paco Plaza, el Michael Urquijo i l'Adelina Fejerman. 11 directores, d'aquests 23 títols, 11 són dirigits per directores i 5 comèdies, que també és d'agrair, Campeonex, Un mal dia lo tiene cualquiera, La casa, Eres tú i Alguien que cuide de mi. Doncs això és el que us porto avui i en un altre dia, en un altre moment, parlarem de les estrenes a nivell europeu i americanes que es preveuen també per el 2023.
Molt bé, i d'aquestes, Antonio, quina és la primera que vols veure?
La primera que veuré segurament serà... Clar, és que serà en funció de quan s'estrenin.
Si poguessis escollir?
Si pogués escollir, segurament m'aniria a la de l'Almodóvar.
Sí? T'agrada l'Almodóvar? Sí,
sí, l'Almodóvar. Jo sóc un fan de l'Almodóvar. M'agrada molt el seu cinema, tot i que algú el detesta. Té algunes coses que sí que són detestables, però altres són realment... I és un dels directors de referència del cinema espanyol. A més, el fet que faci un migmetratge i que agafi dos actors americans per fer-los, penso que, com sempre, l'altre migmetratge que va fer sobre la vida, una novel·la del Jean Cocteau, em va semblar també interessant, i aquesta segur que aquest migmetratge, només pel format, ja segur que és interessant. No, segurament no diré totes, però gairebé.
Sí, gairebé, sí.
Sí, perquè la del Bayona també, la del Calparsoro, la del Mario Casas també m'interessa molt, Víctor Erice també, la de la Isabel Coixet, en veuré moltes i segurament algunes d'elles les comentarem aquí al de cine de la ràdio.
Molt bé, doncs, Antonio, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
D'acord, vinga.